Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres per ara a l'estudi Ramon Barnils, els dos Jordis, Jordi Molgó i Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
A tothom.
I a tothom.
Ambient d'eleccions europees, Jordi?
No.
No?
En general, pregunta?
Sí.
O en particular?
En particular i en general.
Bo, en particular, home, estic participant d'alguna manera i estic seguint el tema, però en general, bueno, a veure si es permet l'expressió fins ara, les europees mai han fet trampa al personal, vull dir que molt ambient no hi ha. A més, o sigui, a part que no hi ha molt ambient al carrer en general, és que tampoc hi ha molt ambient que sigui una de les eleccions europees, no? Perquè es parla una mica de tot, menys exactament, mira, ara ve el Domènec, menys exactament del caràcter d'aquestes eleccions, no? Els grans partits es tiren els trastos, a Catalunya ens dediquem a dir, bueno, què, de lo mío, no? Però vaja, parlar de la necessitat de canviar les polítiques europees, de canviar la correlació de forces del Parlament Europeu, allò poca cosa. I després, bueno, després hi ha un tema interessant, no? Vull dir que aquestes europees, bueno, per donar-li en teoria una caràcter d'europees, se suposa que hi ha candidats de cada, no? De cada corrent política a presidir la Comissió Europea, no? Pels populars, pels liberals, pels verds, per l'esquerra, tal i qual. Bueno, i parlant ja del tema de Catalunya, és curiós les contradiccions que es donen, no? Perquè, per exemple, el Partit Liberal, on se suposa que s'enquadra Convergència, la internacional liberal sí que més o menys es va pronunciar a favor de consulta.
Home, més o menys no, es va pronunciar
sí, però el candidat,
explícitament.
Bueno, la internacional sí, però el candidat no. El candidat va dir que això era un problema intern. I el Partit Popular encara és més curiós, no? Perquè el Juncker diu que d'això res, i el Partit Popular s'enquadra a la Unió Democràtica, no? I, bueno, en canvi, els verds, la noia aquella d'Alemanya, amb una visita aquí, ha deixat clarament que donien suport a la consulta, etc. Vull dir que, bueno, està, aquests creuaments a nivell europeu està bé, perquè demostra que la complexitat del tema i que, bueno, una cosa és el que es diu aquí, una altra cosa és el que es aconsegueix que es digui a nivell europeu, no?
Jordi.
Doncs sí, jo estic d'acord amb en Jordi, també. Bueno, hi ha poc ambient de...
El vice Jordi, doncs, el que té.
Exacte. Hi ha poc ambient d'eleccions europees i la veritat és que, malgrat alguns esforços, malgrat alguns esforços, ara ho acabava de dir els Verds, bueno, Iniciativa i algun altre partit que fan esforços realment per transmetre aquesta necessitat que tindríem d'anar a votar, no tan sols ja per mirar-nos el melic i els nostres problemes, sinó per el que significa la Unió Europea, que la veritat és que ens afecta molt i ens afecta cada dia i cada dia ens afecta més. És a dir, la veritat és que, bueno, hi han esforços meritoris i en canvi els grans partits estan a lo suyo i com sempre i a veure què surt i bueno, i la ciutadania pues a remolc.
De fet, no hi ha ni banderoles pels carrers, ni cartells, que és normalment el que...
Sí,
que hi ha. Però poques, comparant...
Una de les banderoles... No està tradició, les de...
Però allò...
Una de les banderoles que em va estranyar, vull dir, això també és un problema de pressupost i a l'empresa que l'encarregues. Sí. Si vas malament de pressupost i l'encarregues a l'última empresa de la cantonada, t'ho farà d'aquella manera. Si vas fort i l'encarregues a la millor empresa de Catalunya, t'ho farà bé. Això és així. Però em va sorprendre, per exemple, que la mateixa... No, l'endemà mateix de començar la campanya vaig veure que tenen de banderoles de Vox.
Sí.
Que dic, hòstia, però, a veure, ara, jo no vull... D'on treuen les peles, aquesta?
Exacte.
Sí, perquè representació no en
tenen. No, perquè no? Partits més o menys consolidats, petits...
Saps que no poden.
Saps que no poden, perquè això és caríssim. Això és caríssim. I dius, i aquests patapam, 30 banderoles ja, Francesc Macià i tal, quan no tenen ni un diputat, hi ha dubtes de que el tregui, dius, però d'on treuen les peles? Aquesta també és una gran incògnita que algun dia s'hauria d'explicar,
Sí, ja ho sé.
Perquè, escolta, a veure, jo no sé com... Perquè amb uns els hi costa molt que els hi deixin peles i, a més, les han de tornar. I d'altres sembla que tenen una facilitat extraordinària que dona la impressió de que no les hagin de tornar, que els deixin peles. Vull dir, bueno, no ho sé.
Poders fàstics, no? Poders fàctics.
Sí.
Ens ho haurien d'explicar.
En aquest cas són poders fàstics deixant banderoles de plàstic.
Domènec, algun comentari sobre aquest inici de les europees?
És un inici molt tranquil, és això. Sí, la veritat és que no es nota gaire que hagin de venir eleccions. A veure, jo penso que se'n fa més ressò en els mitjans de comunicacions que no pas a dintre de la ciutadania. Els mitjans de comunicacions en van parlant i de més, però la gent del carrer, vull dir, no sembla que estigui gaire interessada per aquest esdeveniment. I ja veurem a veure quin percentatge anirà a votar, perquè... l'altra vegada ja va ser molt petit, va ser molt
36% va haver-hi.
A Catalunya?
Catalunya.
Sí, sí, a Catalunya. A nivell d'estat va ser una mica més alt.
Sí, ara,
6 o 7 punts més alt.
Sí, sí, sí. Catalunya, diguéssim, va ser el lloc més baix i va estar això 6 o 7 punts per sota la mitjana d'Espanya. Sí. El que passa és que, esclar, a veure, diguéssim, llavors hi ha aquests partits que diuen això és una avançada a la consulta, no? I llavors, diguéssim, hem de demostrar la nostra voluntat, diguéssim, de voler votar. Jo penso que aquest és un argument que és perillós, perquè depèn de quina abstenció hi hagi, pot ser terrible, eh?
Bueno, se pot girar en contra.
Tot i que en les últimes enquestes que jo he llegit sí que s'augurava que hi hauria un increment de participació a Catalunya. S'augurava.
Això què vol dir? El 39?
No, que podria arribar al 45-50%. Vaja, jo dic...
Pots augmentar, perquè l'altra vegada
va ser tan baixa que clar...
És que si és més baixa, apaga.
Clar, clar, no, és que, a veure...
El que és vital...
La participació a l'estat espanyol va ser en les últimes eleccions del 2009 del 46%.
Doncs mira, quasi 10 punts més, no?
I el 2004, que eren les anteriors, també, 45,94. Més o menys va votar la mateixa gent, el percentatge.
El tema és que si la gent no veu... A veure... no veu que les regions europees li interessa, que tenen a veure amb la seva quotidianitat i tal, i això és difícil. Això és bastant difícil, perquè les polítiques que s'han fet des d'Europa i la percepció que té la gent d'Europa és que l'únic que ha fet és donar pel sac, amb perdó l'expressió, sí. No? La crisi, aquestes... I per tant, hi ha una desconfiança, jo crec, i una desafectació envers les institucions europees claríssima. I si llavors la campanya més la fas en clau nacional, sigui catalana o espanyola, que és el que s'està fent, però no s'insisteix sobre la necessitat de canviar la correlació de forces del Parlament, de canviar les polítiques europees, de fer una Europa més democràtica, que la gent la senti bé seva, perquè clar, a veure, tu sents el PSOE i el PP i la disputa és perquè el Rubalcaba no perdi per aguantar el silló, per entendre's, i que el Rajoy guanyi per demostrar que aquí hi ha recuperació econòmica i tal, i a Catalunya és allò, no? A més ens estem preocupant si ens deixaran fer o no ens deixaran fer la consulta, i que la participació ha de ser molt alta, com deia el Domènec, perquè s'ha de plou l'údi de que la gent... Bueno, després tot això gira en contra, perquè perds les eleccions, però... i evidentment t'has d'empassar el discurs, o hi ha una baixa participació i t'has d'empassar el discurs. I encara hi ha coses que destacionen més, que ho vaig sentir l'altre dia així, ara ho llegia el diari, és aquesta proposta que ha fet el Felipe González d'una gran coalició entre PSOE i PP, no? Perquè s'estan dient el nom del porc políticament i tal, i que l'altre surti dient que s'ha de fer una gran coalició. Això sí que ja, jo crec que això ja despista de tot el personal, no? Diuen, són les diferències ja, no? Això dic jo, eh?
I l'oportunitat és d'aquestes declaracions, és que m'ho has posat, és que... és que l'oportunitat, per què ho diu ara, que estan en plena campanya, i que justament el partit agafa el lema d'anar parem el Rajoy, sí. I ara resulta que et surt l'altre i diu, no, sí, el que hem de fer és pactar, a veure, llavors, clar, per tenir amics d'aquests, si l'has de pactar, més val parar, no?
Però si has de pactar, perquè l'has de parar, no?
Ah, exactament, no fotem.
No, però un dels problemes... Estan fetes amb tota la mala llet, això és evident.
Evident, sí. I sempre mirant-se el propi malí.
Tot tu no és a Gonzalo.
No, un dels problemes que té Europa és de que Europa legisla i legisla molt. Però aleshores resulta que aquesta legislació europea, després cada estat se l'ha d'adaptar. I aleshores, aquí, moltes vegades, el que ha determinat Europa i que llavors s'han d'adaptar les lleis aquí, no es té la percepció de que sigui una normativa europea, sinó que dona la sensació de que els partits d'aquí són els que han creat aquesta norma, etc etc. I moltes vegades ja ho fan de manera de, per posar-se medalles pròpies, doncs, de que no s'entengui que és una cosa que ve imposada des d'Europa, eh? I aquest és un dels altres problemes, que moltes vegades aquestes coses, doncs, que es determinen a Europa, no, nosaltres no tenim clar que sigui una norma europea, eh?
Ara em ve al cap, no sé si va ser el Tremosa o algun d'aquests, l'altre dia ho deia, és dir, els encerts d'Europa són captats com encerts del propi govern del país, no tan sols Espanya, en parlem
sí,
en general.
Sí, sí, sí.
I en canvi, les dificultats, totes, encara que ho hagi fet el govern propi, són europees. Vull dir, home, ja n'hi ha prou, i moltes de les coses perquè no arriba a Europa a les nostres oïdes és perquè assumeixen aquests èxits i els fracassos ja els passen, en tot cas, no? I llavors, evidentment, que la ciutadania el que veu és que Brussel·les crea problemes, vull dir, això és evident, eh? Això és culpa pròpia. Ara, una altra cosa vaig a dir, això de cedir sobirania a Brussel·les ens ho hem de fer mirar. Perquè, des de luego, si volem parlar d'una Europa unida i una Europa federal o una Europa de les Nacions o el que vulguem parlar, evidentment que hi ha implícit cedir moltes coses a Brussel·les, moltes.
Sí, per això és el debat de l'altre dia, no? Doncs, esclar, quan al final li pregunten en el Vidal Quadras, escolti, qui mana a Europa? I diu Alemanya. Clar,
no, Vidal Quadras no tots els candidats.
Però, bueno, Vidal Quadras, diguem-ne, perquè és la persona significativa, que és vicepresident, i per tant, diguéssim, sap de què va l'assumpte, eh? Vull dir, no és allò un candidat que es presenta ara que no n'ha sigut i que pot dir Alemanya perquè és una votada, no, sinó que realment ell que està a la taula no diu és la mesa, no diu és el delegat, diu Alemanya, vale, eh?
No, no, evidentment, és que el pas de cedir a sobirania pròpia ha d'anar junt amb aquestes coses, és a dir, amb que Alemanya no tingui predominants, ni, sinó que siguin els partits europeus que comencin a fer via, i és a dir, a veure, no sé, els països s'han d'anar desdibuixant a favor d'una federació o del que sigui. Sí. Però si no és així, sempre hi haurà Alemanya per davant, o després una altra temporada a França, i llavors França i Itàlia faran aliances, o si no, i així anirem.
És que precisament jo crec que aquesta manca de fer el debat en clau europea, que és el que s'hauria de fer, que no es fa perquè cada país està ensimismado, com es diuen les seves pròpies coses, però, a veure, de fet aquest tema només es resoldrà quan hi hagi realment partits europeus o candidatures europees, allò de dir candidatures, allò on un italià es pugui presentar la mateixa candidatura i que tingui un caràcter europeu, allò pot ser donar sensació d'europeïtat a la gent, no? Perquè ara l'únic que se sap és que hi ha un candidat que va en alguna llista o no va i és el candidat d'una determinada família política.
Però mentre allà si vagin a defensar els drets dels estats, aquestes llistes no arribaran mai.
Exacte.
És a dir, en la mesura en què els estats tenen la percepció que van a Brussel·les a defensar els seus interessos...
Sí, el estats o nacions, perquè Catalunya també...
Sí, estats o subjectes polítics que van a defensar allà els seus interessos...
No avançarem.
Però és un carreró sense sortida.
Això dic que el dia...
França va defensar les polítiques agràries que li convenen. Els anglesos, que el xec que els donen sigui el xec més potent possible. Els alemanys, quan menys diners hagin de ficar i més ens puguin vendre productes ells, vull dir, tothom aquí va vendre.
Els alemanys estan preocupats, com que ja saben que manen. Això dic que fins que hi hagin candidatures realment europees on vagin a la mateixa llista italians, catalans, extremenys, danesos, belgues, no hi ha la sensació de l'europeïtat que estàs votant a Europa i no els teus diputats del teu país. Perquè després una altra cosa, la dinàmica de renacionalització que hi ha en el sentit nacional, estatal, la prova està en les perspectives que tenen partits que estan despoticant d'Europa i diu que s'ha de tornar a competències, i és que allò, el Front Nacional a França, però també a Grècia, també a tots els països.
No? Anglaterra pot guanyar una força... gairebé tots són antieuropeistes, però vaja, explícitament antieuropeistes.
A part de caràcter xenòfob i allò ultra d'aquests... No? Bueno, doncs, que França estigui dient que pot ser el primer partit, que a Anglaterra hi ha bona vital, doncs, hòstia, poca broma, no?
Sí, el que passa és que Anglaterra són antieuropeistes amb la condició que tots els negocis passin per la City de
Londres. Sí, això també. No dic que sigui una postura...
No, és el que deia el Pep, cadascú va a la seva. Si cadascú va a la seva i no hi ha això, aquesta concepció europea, federal, no? que hi ha unes institucions per sobre aquesta... jo crec que els grans partits són els primers que no compleixen amb aquest requisit.
Després,
evident.
Perquè tot s'agafa un clau interna, no?
Exacte. I després que tampoc el Parlament Europeu que votarem, qui vagi a votar el diumenge dia 25, tampoc té iniciativa legislativa, no? És a dir, que no, el Parlament no pot impulsar legislació, sinó que és l'encàrrec que rep de la comissió el que li permet tirar endavant aquest tipus de...
Però em sembla que a partir d'aquestes eleccions el Parlament tindrà més competències en aquest sentit.
Però diria que iniciativa legislativa encara no.
No ho sé, ostres.
Però vaja.
Això que dèiem, tenim també un gran desconeixement del funcionament, eh? Vull dir que tampoc potser és que no ens l'han sabut explicar
que consti que des de...
O no ens hi hem interessat suficientment. Sí. Però jo pensava que a partir d'aquestes d'allò...
Que consti que des de Coop.cat intentem fer l'esforç precisament d'apropar els temes, de fer entrevistes, de fer debats, però vaja... clar, des dels mitjans de comunicació més ja no es pot fer. És a dir, més esforç... és que intentem fer el debat aquell amb molts candidats previ a l'inici de la campanya, en col·laboració amb el Tot Sant Cugat. Ara fem un debat el divendres amb representants dels partits polítics. Farem un cicle d'entrevistes, però clar, arriba un moment que tampoc...
No, però no és una cosa, això no ha de ser una cosa puntual, això és una cosa permanent. Clar, la gent també prou feina té...
Però més informació d'Europa i que hi ha hagut aquests
anys? No, jo crec que això és un tema, això és un tema des de baix, de l'ensenyament, l'educació, no sé, és una cosa general i que ha d'estar...
Però els polítics han d'estar a l'aguait, i és el que dèiem abans, és a dir, a veure si els èxits meus són en part d'Europa, digueu-ho. Digueu,
Els èxits són meus i Europa les desgràcies.
Exactament,
sí, sí.
No. Digueu, perquè és que si no, no ens arriba ni el mínim expressió de lo que s'està fent a Brussel·les. És a dir, si a sobre ens arriba poca informació, estem afectats per una quantitat de legislació, com deies, Domènec, que és impressionant.
Dos terços en Sabes Pala de legislació.
Realment, estem governats des de Brussel·les i en aquí s'aprofita amb clau interna.
Per això passa el mateix amb el futbol. Si un partit, si un equip guanya, la gràcia és d'aquell jugador estrella. Exacte. I si aquell equip perd, la culpa és el de l'entrenador, que és un burro, que no sé què, etcètera, etcètera. Vull dir, això sempre passa.
I després els posen en safata i no volen saber res.
Sí.
Una altra dada, des de divendres que va començar la campanya oficialment, la mitjanit de dijous a divendres, fins ara, i conto aquesta tarda que hi ha un acte, només hi ha hagut dos actes electorals a Sant Cugat.
Sí.
I aquesta setmana n'hi haurà dos més, però vaja, que tampoc és que hi hagi molt moviment per part dels partits, però avui tenim el Raül Romeva, diumenge vam tenir el Ramon Tremosa, demà tenim un acte amb el Santiago Fisas del PP, i si no m'equivoco el dijous tenim l'Alfred Bosch d'Esquerra Republicana.
Bueno, són primeres línies, això tampoc és massa usual a Sant Cugat.
No, però que en altres eleccions es veu molt més moviment i en aquestes
línies... Sí, evidentment.
Bueno, és que tot juga, juga. Els partits estan com estan, llavors dius, bueno, però europees, això és una campanya menys general, la gent, un 70% de la gent s'informa per la tele, penses, bueno, pues farem, cobrirem el mínim, tampoc ens estarem ni una pela, perquè, clar, no tenim... Bueno, jo crec que és tot un cúmul de circumstàncies, I potser perquè tots no tenim prou assumit la importància, també,
No, però, per exemple, en altres eleccions, no és que vulgui fer de cap de campanya de ningú, En altres eleccions, els partits polítics, més o menys, mantenen un contacte amb la premsa dintre de campanya en què expliquen aspectes del programa electoral. Ho intenten, i nosaltres des dels mitjans intentem explicar el programa electoral i no entrar en la batalla dialèctica. Però jo, aquests dies, veig que ningú em ve a explicar, per exemple, quines coses es poden fer al Parlament Europeu pels municipis catalans. Per exemple, dir una cosa, només...
És que no existeix aquest programa. Perquè el que fan
No vull donar cap mena d'indicació a ningú, però...
No
sé si m'explico.
En
infraestructures què podem fer?
Aquí tots tenim una responsabilitat.
Tots, jo m'incloc, els mitjans.
I els mitjans també, perquè es deixen emportar pel moment. Ara m'explicaré. Ja parlo per la tele, perquè el 70% de la tele, el 70% de la gent s'informa per la tele. I la tele marca la pauta, és fonamental. La tele també va buscar la notícia que li interessa. Quines preguntes fan a la tele?
Sí, sí.
Els candidats. Jo, poques preguntes, infraestructures, quin paper... Sí. Tira... Van a lo que van en aquests moments a Catalunya, Si li fa la pregunta fins i tot al Desmond Tutu... Home,
Donat un premi al Desmond Tutu.
Però que opina la consulta. Consulta? Sí, escolti. Ja s'ho entens. Ara estic fent una paròdia. Però és veritat. Els talls de veus que fan, sempre anem a parar el mateix, potser si els mitjans
jo t'he dit, deixant de banda la batalla dialèctica,
però a veure, tu també depèn de la notícia que vagis a buscar i el tall de veu que vagis a fer. Vull dir, a veure, tu podries, altres eleccions ho han fet, per exemple, dir, a veure, què diu a la tele, per exemple, jo parlo a la tele, que què diuen els partits sobre ensenyament? Pim, i ho ha fet molt bé, Què diuen els partits sobre sanitat? Pim. Què diuen els partits sobre infraestructures? Pim. Ostres, però si fossin capaços els mitjans de dir, bueno, doncs avui enfocarem el tema cap a les infraestructures, demà cap al funcionament del Parlament, demà passat i tal. Però noi, a lo mismo, tu.
I a nivell estatal, l'altre dia, és que em vaig enfadar i ho vaig deixar. A la Sexta estaven anunciant el primer debat a l'estil americà. És que va ser tan vergonyós.
Què vol dir l'estil americà?
L'estil americà era de que hi havia uns candidats que anaven a les llistes i els periodistes feien la pregunta i havien de respondre la pregunta al periodista amb la possibilitat de que el periodista pogués repreguntar.
Que és el que deia el Barnils, no? L'important és repreguntar.
Exactament. Repreguntar. Resulta que hi havia, jo no sé quina representació, però és que no em recordo ni dels noms. Ara, hi havia un senyor que es dedicava a preguntar si sabien, igual com si passessin un examen. Vostè sap com es diu la presidenta d'Europa o la comissària més important d'Europa? O vostè sap que no sé què? O vostè... Això, per l'amor de Déu, des d'un país, des de la capital d'un país, que s'hagi de fer un debat de les eleccions europees i que estiguin passant aquesta estona aquí i, a més, discutint de lo de sempre.
Però fallaven les preguntes aquestes?
Oh, i tant, com si... No, estrepitosament els periodistes.
Fallaven els periodistes o fallaven els...
No, fallaven els periodistes, perquè les preguntes eren d'un calibre que és que eren inacceptables.
Sí, però si una persona que va a les llistes europees d'algun partit, més igual quin, jo li pregunto qui és el comissari tal... o alguna pregunta bàsica de l'actualitat europea i no me la respon, jo crec que queda en evidència el candidat.
Evidentment, però clar, això ho pots fer una vegada, però no hi perdis el temps amb
sí,
això.
Sí, però a veure, diguéssim, i quin sentit posar en evidència en el candidat quan el candidat ja és un candidat i no el retiraran ara?
No, això sí, estic d'acord.
I on porta
però jo crec que podria anar a les llistes europees o les llistes de l'escala d'on viu.
Vale,
no? El president de la comunitat de propietaris.
D'acord.
Però vull dir que els facin refot en el diverses...
Però el que em refereixo és que, molt bé, tu fas això i el poses en evidència, i una vegada l'has posat en evidència, què?
Sí, no, clar, però el periodista no l'agafa a l'altra hora de la llista, vull dir, però això ja és un acte de maduresa del partit que jo crec que no hauria de permetre que segons qui, no?
Em ve a la memòria una altra pregunta, que és que ja, bueno, era la rapera. Em preguntava, va tenir el valor de preguntar a tots els candidats quant costava la campanya electoral de cada partit? I clar, evidentment, els candidats deien, és que ni ho sé, això no ho porto jo ja tinc prou de feina. Però no parlàvem de si l'AVE ha d'anar pel sistema central o pel passadís mediterrani. No, totes aquestes coses estan ja més que decidides. No hi ha cap interès. I torno a dir el mateix, sempre hi ha els partits que tenen interès en explicar coses en positiu i donar, però és que es queden amb tanta minoria i a més ells mateixos ja no tenen les possibilitats de ser el gran partit que els altres dos partits els ofeguen. Vull dir, per molt missatge que hi hagi de qualsevol altre partit, queda ofegat per les opinions del PP i del PSOE.
Bueno, també és veritat que a vegades també és veritat, i això és una reflexió en general, els mitjans també van a buscar l'anècdota de vegades,
Oh, clar.
Perquè sí, no la categoria, l'anècdota,
Però...
I després, el que deies tu dels grans i els petits, que, bueno, almenys TV3, els periodistes tenen la dignitat professional de dir-ho, que un partit tingui 25 vegades més que un altre, però,
això
és tremendo.
Sí.
I al base, bueno, els de TV3 ja ho diuen, escolti, nosaltres conquestem per fer... notícia, d'acord amb la capacitat de generar notícies i no d'aquestes pautes, no firmem la notícia, però clar, això és una descompensació brutal. Vull dir, és tremendo, no?
Sí.
Tot, bueno, tot,
i
tot,
venen...
Tot va parar allà mateix.
Exacte, venen palla. És dir, a veure, se sap que els debats que hi ha als Estats Units són molt més seriosos que tot això. No, vull dir, fer la propaganda que faran... No sé, jo ho trobo penós, Penós. Penós.
Veurem. Vaja.
Bueno,
quin panorama, No, no és curiós, perquè en totes les tertúlies que hem tret al tema de les eleccions europees, més o menys, la percepció és aquesta, No, vull dir, el que dèiem ara, no? Poc interès, dificultats per fer arribar el missatge, els partits a vegades s'emboliquen en temes que potser no són directament europeus, vaja, que estem en aquest
carreró. Jo crec que unes eleccions, i sobretot unes europees, que sembla que no hi ha una repercussió tan immediata, perquè Europa encara queda una mica lluny, els candidats... Ho interessant és seguir el que diuen uns i altres països, diuen cada bestiesa de l'alçada, i s'escriu cada bestiesa a la sala d'un comparat.
N'estic convençut.
No, en els propis programes, o prospectes, que a la cala de les noies va dir, escolti, mira el que va dir vostè.
Però sí, Jordi, si ho he dit, diverses vegades.
Unes coses que són inversemblants.
Si jo em miro moltes vegades que em toca fer
les entrevistes... Sembla que tot vale, no?, menys europees. Bueno, vale.
Si moltes vegades em miro els programes electorals i ve algú del partit després de defensar-lo aquí en una entrevista i li preguntes i veus que el que diu és que no s'ha llegit ni el programa. Vale. Però és el que deia, és a dir, jo crec que això sí que s'ha d'explicar.
Però a part d'això que dius que és veritat...
Jo crec que s'ha d'explicar aquestes coses.
Perquè ara ja no tendeix a fer programes llarguíssims. A part d'això és que es diuen coses que són inversemblants, que són irrealitzables, que no es corresponen amb el moment d'allò, i com que tot val, I quan que saben també potser la gent que la gent no es llegeix els programes que
aquesta... No, no, aquest és un...
Aquest és el partits, problema.
No, saben que la gent no es llegeix els programes, fot-li canya, no?
Sí, sí.
Bueno, pues vale.
I després, que jo crec que totes les propostes, quan entren dintre d'un programa electoral que es dona a la ciutadania o que es proposa a la ciutadania, jo crec que haurien d'anar acompanyats al cantó, cadascun dels punts, amb el cost econòmic del que suposaria aquella iniciativa.
O com es pensa tirar
o com es pensa tirar endavant, més o menys, perquè clar... A mi que em prometin que, no sé, que els gossos aniran lligats amb llonganisses, que m'ho diguin, però quan costarà això? És a dir, que ho diguin.
Crearem 650.000...
Escolti, però si ja sap com fer-ho, però si ja sap com fer-ho, per què no ho estan fent? Jo sempre em pregunto, els hi faig el mateix, dic, val, vostès faran 100.000 llocs de feina. Escolti, doncs si té la mesura, doni-la, no? Per una qüestió de necessitat de les persones que no tenen feina, però vaja. Bé, tot això més, hem tingut a la campanya aquesta notícia que hi va sacsejar... la campanya electoral de la presidenta de la Diputació de Lleó, que va morir assassinada a trets. Mm-hmm. Una notícia que a més ha marcat la campanya precisament perquè primer per la desgràcia òbviament i després perquè hi ha hagut en aquest cas diverses anul·lacions d'actes electorals. Va morir aquest dilluns, com dèiem, a la tarda en ser tirotejada als voltants de casa seva a León. Hi ha dues dones, mare i filla, detingudes per la presumpta relació dels fets. Ho dic per també afegir-ho a...
Que sembla ser, ara ho he llegit així off the record, allò, sembla ser que era que podria estar relacionat amb un acomiadament d'una persona, sí. No? De per la part de la presidenta i tal, no? Sí, sembla que...
Sí. La Policia Nacional Espanyola i la local s'han desplaçat al lloc dels fets, han detingut una dona i la seva filla, tot i que la policia encara no ha determinat qui de les dues hauria disparat. Segons fonts policials, la filla de 35 anys, que era enginyera de professió, és enginyera de professió millor dit, havia estat acomiadada de la Diputació de Lleó, tot i que algunes fonts assenyalen que l'acomiadament hauria estat recent i d'altres, en canvi, el situen fa més de 2 anys.
Bueno,
vaja, deixarem ja, aquí ja, perquè tampoc que... no...
Bueno, pues no té... és de lamentar, evidentment, i bueno, no, suposo sí. Que ja ens assabentarem exactament dels motius. En tot cas, aquesta senyora ja no hi ha qui li arregli el tema. Malauradament.
Sí, tot és més... A veure, diguem-ne, és molt lamentable, però en tot cas no és un delicte polític, sinó que és purament un delicte comú i s'ha acabat.
I altres informacions apunten que la parella que hauria estat darrere de presumptament del crim eren militants del PP, vull dir que... Bueno, ho dic per desviar-ho, desvincular-ho de...
Probablement són aquells càrrecs que es donen així de semiconfiança política, que en un moment determinat es retiren i hi ha gent que ho paeix malament i... Però bueno, és un delicte comú, és evident això, no? Aquí, el que ha fet amb una campanya electoral que li dona així un caràcter...
Sí, perquè ha coincidit amb una campanya electoral i en tot cas, esclar...
I és un càrrec polític, però fa un delicte comú com una casa de pagès, això.
Tot i que ahir hi havia gent al Twitter que hi ha alguns de responsables dintre d'alguns partits polítics que feien alguns comentaris que, vaja,
bueno,
més val deixar-ho més vinculant publicacions, dient que hi havia publicacions que generaven odi, que l'odi, vaja...
Hi ha gent que no, està, no sap estar en el moment.
No, no, i més val no tuitejar mai en calent, perquè...
Jo vaja. Que no tinc Twitter ni en calent ni en fred.
No em puc creure que no tinguis Twitter.
No tinc Twitter ni Facebook.
No?
No.
I WhatsApp?
WhatsApp tampoc, però tinc un mòbil de fa 5 anys que em funciona molt bé.
No, no, escolta, és magnífic.
Quan se m'espatlli...
Quan
se m'espatlli...
Senyals de fum o què?
Quan se m'espatlli una galeria del Museu de la Ciència i de la Tècnica.
No, però aquests van molt bé.
Aquests van millor que els d'ara.
I les bateries duren molt més que els...
3 o 4 dies.
Veus?
Bueno, va, passem a un altre tema.
Més temes.
Avui he d'anar a caminar, jo,
Sí, jo voldria parlar amb vostès del projecte Castor, un informe... Si plourà més, vull dir que...
No, però després anava a dinar.
Ah, bueno.
Ah, bé.
Sí, l'important és el dinar, no és l'excursió. Un informe de l'Institut Geogràfic Nacional conclou que hi havia relació directa entre els prop de 450 sismes que hi va haver a la costa de Castelló el setembre passat i l'activitat del projecte Castor, el magatzem de gas. L'estudi també revela l'existència d'una falla fins ara no identificada i que, per tant, no es va tenir en compte en l'informe de sismicitat induïda per determinar la perillositat del projecte. Tenint en compte la perillositat sísmica de la zona, tot indica, segons l'informe, que la injecció de gas del projecte hauria accelerat el procés sismotectònic amb acumulació d'esforços. L'informe de l'Institut Geogràfic Nacional explica que va començar a fer un seguiment especial a causa de l'increment diari de l'activitat sísmica al Golf de València. I ara tenim que el projecte queda aturat, que l'empresa que l'estava impulsant, en la qual es troba el senyor Florentino Pérez i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, hauran de trobar una solució aquest projecte que, com dèiem, ha quedat congelat. No sé si tenen alguna valoració d'aquesta notícia, que recordo que en el moment en què va haver-hi els diversos sismes a la zona, doncs la gent d'allà va patir i
bueno, valent. Això és el típic, no? Les coses no es replantegen fins que no passa una desgràcia. Exacte. No? Això es passa com les carreteres i els accidents, no? Fins que hi ha la desgràcia número 120, bueno, llavors arreglem la corba, no? I, bueno, i amb el fracking, pues, això era és exactament fracking o no és exactament el mateix? Bueno, no. Però amb el fracking també passarà exactament el mateix, amb el fracking també el dia que se'n donin inca d'allò també. Ara, a mi el que em sembla més de tot això és que de l'estudi aquest, que sembla que ara es va mirar a l'Institut Geològic perquè el que diu això és el cartogràfic, bueno, és igual, és que sembla ser que si és així molt fort, perquè hòstia, començaven allò que ja hi ha una falla i que no sabem exactament si és la falla, no sé què tal, que no ho sapiguessin, que no fessin un estudi previ abans de fer això, i sabessin que hi havia una falla, això sí que és fort. Això et demostra amb la sanitat que es treballa, perquè, bueno... Tu que facis un experiment que no hi ha precedents i no sàpigues com sortirà i tal, ara, que un element tan important per una prova d'aquestes característiques com el que existeix una falla o no, que no es descobreix i que no estigués localitzat, hòstia, això és molt fort.
L'explicació que jo he sentit és de que el projecte estava basat en unes coves subterrànies,
sí,
que se sabia o se suposava o el que fos, perquè no hi havia informació certa, de que hi havia unes cavitats que es podien omplir. Resulta que aquestes cavitats no existeixen. O sigui, primer que tot, a veure qui és el que va fer l'estudi. I aquestes cavitats, al no existir, pues, i al posar-ho, clar,
el gas
va buscar de mala manera i va sortir per la falla. Va sortir per la falla, senzillament.
Perquè el que entenc que és emmagatzemar, senzillament emmagatzemar gas aprofitant
cavitats
naturals.
Sí. Sí.
Per estalviar-se els dipòsits.
Per estalviar-se el dipòsit. Suposo que això forma part d'estratègia protectiva. Ha de ser estratègic, això, sí, perquè sí. És que si no, no té sentit.
Sí. Però bé, això és una cosa que s'ha fet amb altres bandes, ja. Que vull dir que no...
Bueno, però és el que diu ell, s'ha fet totes les garanties del món. Que no sàpigues que hi ha una falla...
Que no sàpigues que no hi ha la falla i que no sàpigues, o sigui, i que afirmis que hi ha cavitats buides.
No, i que durant... Havien ja hagut 20 terratrèmols o 40 i se sigui insistint que allò no hi tenia res a veure.
Exactament.
No, res, home.
I que l'informe està signat o datat amb 31 del 12, diguem-ho així, i fins avui, gràcies a un diputat que es va posar pesat i uns grups de la Sènia que també...
No hagin conegut l'informe.
No, però a més, és curiós perquè, bueno, diguéssim, o sigui, que hi ha una certa mala fe i esmia d'entrada perquè, malgrat que això estigui davant del canar, efectes legals, això correspon a l'administració on hi ha la base de terra. I aleshores, doncs, què és el que van fer-ho? Ho van fer-ho en País Valencià, a la base de terra. I així, d'aquesta manera, no l'efecte de la legislació catalana, sinó que l'efecte de la legislació valenciana, que és molt més permissiva. No correspon, diguéssim, després les projeccions resulta que són sobre Catalunya, però en canvi la base de terra està a País Valencià, no? I és tot aquest problema que ha tingut el PP, diguéssim, en el País Valencià, no? I que, per tant, no sé ben bé de què ens queixem, no?
Bueno, ha sigut un coto particular que ha fet el que li ha donat la gana,
És que és trist, perquè, a veure, lo fàcil és criticar un govern pels resultats, pels bons, pels mals, pels dolents, pels que sí, però, és clar, és que quan et comences a plantejar de dir, escolta'm, és que tot està tocat, tot, i escolteu, a veure que, per on hem de sortir, és a dir, sempre hi ha interessos a darrere, sempre... també té el seu punt de lògica, no? Perquè, bueno, la política és això, és un joc d'interessos, però, bueno, tan barro és, hem d'arribar a ser, de que hem de posar en perill les vides de persones i sempre et trobes en el mateix lloc i dius, hòstia, quina responsabilitat, però és que, a veure, que no hi ha un jutjat, un fiscal, a veure, és que estem, bueno, o pretenem estar en una democràcia. No?
I la figura de Florentino Pérez, que té dues terceres parts del projecte a través d'un fons d'inversió canadenc i que, a més, tot apunta que té garantida una indemnització si finalment no pot tirar endavant el projecte. És a dir, que encara haurem de pagar nosaltres amb els nostres impostos un projecte que s'ha tirat endavant.
Exacte.
Quan els informes tècnics no es van fer bé i que van permetre que estigués endavant aquesta proposta que més ha posat en joc la vida de gent que estava allà. Vull dir que si algú s'ho pensa fredament...
Ja no fora la primera vegada que haurem de pagar-ho, perquè penseu per cert, en Panamà.
I el Banc Europeu d'Inversions, on hi havia la senyora Magdalena Álvarez, va ser una de les parts que també va posar diners en aquest projecte. Vull dir que aquí, quan comença a estirar del fil, tela, eh?
El cas més escandalós d'indemnització, i a més feta pel propi interessant quan era ministre, pregunteu-li un dia a Caio Lloberes que us ho explicarà en detall, és el del Morenés, que tenia una empresa d'armament,
sí,
d'aquestes de bombes de racimo i tal, que es va prohibir tal i qual, i que es va donar una indemnització impressionant, ja siguem ministre, però aquest és un cas escandalós, que jo no sé exactament els detalls, va per aquí la cosa, però pregunteu-li un dia a Caio Lloberes que us ho expliqui, perquè sí, el maridatge aquest entre negoci i política, això que diuen les portes giratòries,
sí,
que tu ets aquí primer ministre i te'n vas al Fons Monetari Internacional, al Fons Monetari Internacional i te'n vas a un banc, te'n vas al banc. Aquí a Itàlia, a Grècia, a tot arreu. No?
Tot arreu.
Hauria estat absolutament...
A Alemanya, també.
També, a tot arreu. Hauria estat absolutament prohibit. Però què és això, que siguis ministre d'Economia i te'n vagis a presidir una empresa privada?
Sí, però com ho regules, això? Perquè l'altre dia en parlàvem amb els companys. Com ho fem? Durant uns anys no poden tenir llocs al sector privat?
Per exemple...
Perquè el coneixement que han acumulat...
Per exemple, hi ha el d'allò, com es diu, el... Hòstia, aquell que és el... l'enginyer aquell que, que ha estat membre de la Comissió Nacional de Comunicacions i tal, com es diu.
D'aquí? Marcel Coderc. Marcel Coderc.
A l'altre m'ho explicava. Ell, pel fet d'estar a la comissió aquesta d'allò, durant dos anys no pot treballar en cap empresa privada. En cap. Que tingui, i té una indemnització, eh? Li paga una part del sobre, però no pot, allò, i estem pelant d'un càrrec que tampoc és exactament el mateix. Pues, escolta, a veure, si es fa això no s'ha de fer amb un ministre?
Escolti, i tant, i ens sortiria molt, escolti,
vostè,
molt durant, més barat.
Durant 5 anys vostè té una sèrie d'allò que vostès no... En totes aquelles empreses que vostè hagi tingut negociacions, no, vostè no hi pot treballar, ja ho sento, ja ho sé. Tot.
No, és que quan entrem en aquests temes... No?
Dediquis a fer conferències, Clar. Que ja ho fan.
Mira, el José Joni Maz, de Petronor, ara Repsol...
Ah, s'ha repartit el sou amb el
Brufau.
Amb el Brufau, no?
Per blindar l'empresa i evitar que els mexicans
entressin. Allò de guanyar 100 milions, guanyar tu 3 i mig, jo també 3 i mig. Vale. Ara no sé si arribarà a final d'any, pobre home, no? Però bueno...
Sí.
Amb 3 milions i mig n'hi ha just.
Només evitant tot el que han arribat a provocar, ens estalviaríem diners. És a dir, aquesta gent sempre estan en un punt o altre de que algú sap aprofitar aquell moment per fer la gran estafa, per fer el gran benefici, per fer el gran salt.
No, però el problema és que ho fan dintre la legalitat.
Paguem-los-hi a l'atur.
Sí. Aquest és el problema. És a dir...
aquest exemple que li paguen durant dos anys una part del sou perquè no treballin cap empresa privada del sector, si més no.
Però el senyor Florentino Pérez, si l'acaben indemnitzant, entrarà dintre de la legalitat. El problema és que la legalitat ho permet.
El problema és que ens hem inventat una cosa que jo he sentit ja moltes vegades, que se'm posen, com diuen en castellà, quan ho sento, los pelos como escarpies, que diuen, escolti, no és ètic,
però és legal.
Això ho he sentit la tira base. A mi això em sembla tremendo, perquè la política hauria de ser ètica per definició. No? No, escolti, no és ètic, però és legal.
D'on serà la...
No, és quan, o quan sents banca ètica. Dius banca ètica, clar, banca com ètica. Si alguna l'adjectiva en ètica vol dir que l'altre no ho és. Dic malament, eh?
Com diu l'Arcadi, és un oxímoron, no?
És un oxímoron.
L'Arcadi, que diu que és col·leccionista d'oxímorons, un dia es va dedicar, diu, banca ètica, intel·ligència militar, no? Una organització que diu aduaner sense fronteres, o dius, són oxímorons, però la banca ètica ho és, però bueno, poc existeix.
És que abans un tísic se li deia un ètic.
Un ètic,
sí. I normalment quan es diu banca ètica és això, és una banca tísica, una banca raquítica, petita, vull dir, que no té cap mena d'incidència en la societat, eh?
Sí, sí.
Aquesta és la realitat, eh? Sí,
sí. Veurem, doncs. Ja que parlem d'aquest tema del projecte Castor, em permeto recomanar un llibre que ha impulsat un periodista de la zona, que es diu Jordi Marçal. És un llibre que es diu Castor, la bombolla sísmica, i en aquest llibre ell, de tota la informació que ha obtingut, ha anat estirant del fil i ha fet un treball de periodisme d'investigació magnífic, que el recomano. Són 130 planes, 128 planes, i la veritat és que val la pena llegir-lo per saber com s'han gestionat tots els tràmits per tirar endavant el projecte, com en el començament el govern espanyol no hi estava a favor, però un cop hi entra doncs, la figura Florentino Pérez, doncs es veu com hi ha el canvi d'opinió per part del govern, el treball, òbviament, queda obert perquè anem rebent informació, però si algú vol saber de veritat com es va tirar endavant, com els informes doncs es van deixar de banda o no van ser complets, o quan ell demana informació segons quines instàncies i no li donen, doncs la veritat és que el recomano, i és una molt bona feina periodística, que també
parla
hi ha molt...
de la desviació de costos?
Sí, sí senyor, dels 1.700 euros, també ho explica, sí. Que curiosament...
No, ho dic perquè la desviació de costos de la plataforma Castor és més gran que la desviació de costos del canal de Panamà, eh?
Déu-n'hi-do.
Però això les empreses espanyoles
no, 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 fan, ho dic perquè, ho dic perquè, bueno, és un petit detall sense importància, eh?
Doncs està molt bé, més... Es va fer a través del crowdfunding, que és això que la gent, doncs, sí, sí, abans de sortir el projecte posa diners perquè creuen el projecte, sí, sí. I ho ha fet també el grup Barnils amb l'editorial Edicions Saldonà.
I per què no en diem micromecenatge, que queda molt...
Perdó,
és una paraula molt nostra i, sí, i no rendim així.
O ajuda per parts.
També.
Home, Déu-n'hi-do en el seu moment el que va obtenir. Òbviament és un llibre que, a més, per Sant Jordi explicaven que a les Terres de l'Ebre i a tota la zona afectada, doncs, sí, el Baix Maestrat i així maneres, es va vendre com... Vaja.
De totes maneres, quan parlava això de l'esbiació que deia el Domènec i del Frontier Pedi i tal, no ens ha d'estranyar res, perquè si vas a mirar enrere els anys aquests de gloriosos del 97 al 2007, per entendre'ns, la gran... qui ha definit la política d'infraestructures d'aquest país han sigut les infraestructures, no? Vas por ahí a coses que no fan servir, coses que no s'han acabat. Pues les grans constructores han sigut les que han definit què s'havia de fer i no s'havia de fer. Servís, no servís, fos autoritzable o no autoritzable, rendible o no rendible. I així estem, no? I les grans constructores també han decidit l'urbanització del país, no? I tenim no sé quantes urbanitzacions sense evitar, no? Bueno, doncs així estem.
Ui, mira, l'altre dia els del Greenpeace, a baix a l'Algarrobito, que em sembla...
Allà Almeria, no?
Almeria, sí. Al Cabo de Gata.
Però ja fa 20 anys que s'ha de tirar a terra,
exacte. Jo diria que l'exèrcit té pólvora que se li vencerà, se li farà malbé en els d'allò, que hi fotin, hi ha un pet, vull dir, és que, home, sisplau, I, ojo, i tot això sempre acabem parlant de lo mateix. Ho estem pagant entre tots, eh?
Bueno, hi ha alguna... Bueno, les infraestructures les estàs pagant directament. Totes aquestes infraestructures que probablement no eren necessàries, que estan mal planificades i que algunes d'elles ni s'utilitzen, aquestes... les estàs pagant, estem pagant ja directament de tots, sigui l'aeroport del senyor Fabra o l'AVE del senyor Rodríguez, per dir alguna cosa, no? Vull dir, perquè, bueno.
I no en tenim prou en pagar els propis errors, que haurem d'anar a Panamà i també haurem d'acabar indemnitzant.
Sí, sí, però Panamà va anar a la ministra a defensar els interessos de l'empresa.
Sí, sí, clar,
és veritat que tenia una part d'implicació, però la ministra va tirar endavant i va anar amb ells, va agafar el vol, se'n va anar a Panamà a defensar-ho, sense cap mena de...
perquè Espanya és un país
Pastor.
Seriós. Espanya és un país seriós.
Que això és de molt de país liberal, no? Que tu montes el teu negoci. Exacte. I si falles, doncs et vindrà l'administració. Dic en broma, que és una interpretació.
És Argentina, no? Amb YPF, no?
YPF, per això l'YPF.
Però mira...
Quan van nacionalitzar, clar, una desgràcia nacional, com si fos de tots, tots fóssim accionistes i tots recollíssim els beneficis de l'empresa, no? Escolti, és una empresa privada, no? En tot cas, escolti, no? Vull dir, a veure, ja s'espavilaran, no? Vull dir...
Sí, sí.
Però no, llavors és un afer nacional, ja.
És un afer...
Vinga, et deixo, et dono dos minuts.
No tens res més a afegir, Jordi?
No sé, què vols que et digui.
No tenia altres temes per tractar de Sant Cugat, de la Setmana en Blanc, la Nit en Blanc, també el tema de DIF, que hi vam tenir una roda
de
premsa...
Hòstia, el tema de DIF, aquest sí que és gordo, eh?
Sí? 7,5 milions d'euros.
Aquest és bestial, aquest, a mi em sembla bestial.
El diputat d'Esquerra demanarà que a DIF i Foment renunciïn a aquests diners, a aquests 7,5 milions d'euros. Ho intentarà.
Que ho demani.
No, jo dic el que va dir ahir en roda de premsa el Joan Tardà, Jo remeto la informació.
Per demanar que no quedi, però ja saps que aquestes coses, quan hi ha una sentència judicial pel mig...
Del Suprem.
De totes maneres.
Sí, vull dir, no, que quedi clar que és el Suprem.
Però per totes maneres, quan llegeixes la sentència, a veure, és bastant fort, diguéssim, tot plegat. I és bastant fort també perquè, a veure, el jutge diu... Hi ha aquests senyors que em diuen que això, diguéssim, té aquest valor. Correspon a l'Ajuntament provar el contrari. I acaba dient, com que l'Ajuntament no em prova el contrari, jo li haig de donar la raó a aquest senyor.
Però que no vol dir que el valor sigui el correcte.
Això no vol... Això és un altre...
No,
això és un altre tema,
És la prova de la cara, que hagi tot de demostrar que...
Això és un altre tema, però vull dir, que veure...
Que clar, si no has pagat és perquè consideres que no has de pagar.
Exacte.
No?
Sí. Sí, el que vull dir és que, a veure, la conclusió final no pot ser Madrid en roba.
Tot i que sabeu que és una pràctica que fa bastant a dir, eh?
Sí,
d'anar
sí,
per
sí,
tots
sí,
els
sí.
casos, eh? Vull dir que es dediquen a això, eh?
D'acord, però si tu ho saps... Home, tu també saps quines són les teves obligacions, no. A veure, que aquí no, algú ha fallat.
A més, segons em deien, amb l'agravant, que segons deia la pròpia alcaldessa, i ara no em poso amb alcaldessa, ho dic com a informació, deia que la política de l'Ajuntament hi havia molts casos de contenciosos, ho has dit tu, no, que ho havien comentat, qui m'ho va dir? Que hi havia molts contenciosos, perquè l'Ajuntament era de molt de contenciós i tal. Diu, bueno, però estaria bé conèixer la llista dels contenciosos que hi ha, el que ens està costant, i cap on poden anar els tiros, perquè clar, entre les indemnitzacions de les zones verdes de Vall d'Oreig, aquesta indemnització i tal. És que, clar, escolta, això ja és la famosa biblioteca central que s'ha de fer allà. Ja la tenim més que pagada, amb això. Tindria una biblioteca central extraordinària.
Amb l'Odif.
Amb l'Odif,
bueno,
extraordinària.
En fi.
Mira, ja han pagat, és que amb el que pagarà Sant Cugat, han pagat totes aquestes detencions que hi ha hagut de l'Odif. Em sembla que està valorat l'estafa o el que hagin fet amb 6 milions. Sant Cugat n'ha de donar 7, o sigui que...
En espècies. Però vaja, escolti, ho hem de deixar aquí... Domènec Miquel, Jordi Casas i Jordi Mulgó, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Vinga, fins la propera.